Segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, el sistema agroalimentari és el responsable d'entre un 21 i un 37% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Així mateix, es preveu que aquest percentatge continuï augmentant durant les pròximes dècades. En altres paraules, la nostra alimentació és una de les principals causes provocades pels éssers humans que afecten directament el medi ambient. Per tal de reduir l'impacte i afrontar l'emergència climàtica, és pertinent aplicar canvis en el sistema agroalimentari actual i millorar en els nostres hàbits d'alimentació. Adoptar una dieta a base d'aliments sostenibles ens permetrà tenir cura i millorar tant la nostra salut com la del planeta. Per saber més sobre què és el que podem fer per disminuir l'impacte que la nostra alimentació té sobre el canvi climàtic i conèixer quines pràctiques sostenibles podem adoptar per transformar els nostres hàbits de consum, parlem amb Xavier Gavarré i Durany, director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i cap de la línia de recerca sobre agricultura urbana i petjada ambiental dels aliments a la ciutat. Benvingut, Xavier.
Moltes gràcies. Bon dia.
Comencem parlant de l'impacte tan perjudicial que té la nostra alimentació sobre la salut del planeta. Quines són les principals causes perquè això succeeixi?
Jo crec que les principals causes d'aquests impactes tenen a veure amb el consum de recursos que els aliments porten. Però, és a dir, aquests recursos poden ser aigua, nutrients. I relacionat amb això, amb la quantitat. Com a persones, necessitem doncs, alimentar-nos. I a mesura que la població mundial s'incrementa, doncs també s'incrementen les nostres necessitats. Malauradament, hi ha persones al món, al nostre planeta, doncs, que encara tenen dèficits alimentaris. Això ha anat succeint al llarg de la història i el que s'ha fet per poder anar proveint d'aliments doncs, ha estat cada vegada fer una agricultura i una ramaderia més intensiva, més depenent dels recursos. Una agricultura, una producció d'aliments que cada vegada ha necessitat més energia per produir aquests aliments, més aigua per produir-los, més fertilitzants. Aquests fertilitzants s'obtenen de processos, en alguns casos, processos químics, que a la vegada necessiten molta energia. I aquest és la causa dels impactes que es generen al llarg de la cadena de producció d'una tomàquet o qualsevol altre aliment. És a dir, quan nosaltres agafem un tomàquet o quan ens mengem un tall de carn, de fet, hi ha hagut tota una sèrie de passos anteriors per la producció d'aquell tomàquet, és a dir, des del creixement de la tomaquera, se li han posat uns fertilitzants, aquests fertilitzants segurament s'han importat d'alguns països, ara mateix estem vivint aquests dies aquests malaurats episodis de guerra. Tot això, alguns d'aquests fertilitzants venien d'aquests països, tot això genera uns impactes i nosaltres mengem aquell tomàquet sense ser conscients de tots els impactes que hem generat o que s'han generat per produir aquest tomàquet. I el mateix podem dir quan es mengem una costella de corder, un bistec, un tall de peix. És a dir, fins a arribar això al nostre plat hi han hagut molts passos. Per tant, quins són els principals? Els principals impactes venen a conseqüència del consum de recursos. Vull insistir també en un recurs que per nosaltres és molt escàs, que és l'aigua. Nosaltres vivim a una conca mediterrània on l'aigua és molt escassa. Pensem que aliments, com pot ser una verdura o tornem al tomàquet, bàsicament són aigua. És a dir, sovint, segons on vingui aquest tomàquet, doncs potser per un quilo de tomàquet s'ha necessitat 150 litres d'aigua. És a dir, que la relació és 1 a 150. I llavors potser ens podem adonar, quan parlem de la necessitat de recursos, de la gran quantitat de recursos que estem parlant. I si el que parlem és d'un tall de carn o un bistec, etc., doncs pensem que aquests recursos encara són molt més grans. Cada vegada que hi ha una transformació en la cadena tròfica, doncs hi ha una necessitat més gran de recursos i d'energia. A més, hi ha tots uns altres impactes derivats del transport d'aquests aliments. Aquests tomàquets potser ens venen del Maresme, o potser ens venen d'Almeria, o potser ens venen de les Illes Canàries. En el millor dels casos, i això sistema Catalunya, però sistema d'altres països, potser sovint aquest producte alimentari ha hagut de recórrer 2.000, 3.000 quilòmetres de forma senzilla. Doncs el transport també és un dels altres causants d'aquests impactes. Per tant, tenim una necessitat I per saber i per satisfer aquesta necessitat no ens adonem doncs, que cal fer-ho de forma sostenible, que si que altrament doncs, passa el que passa, que és que hi ha una gran generació d'emissions, en aquest cas d'efecte hivernacle, però també d'altres impactes ambientals relacionats amb els nutrients.
Per tal d'afrontar l'emergència climàtica i intentar disminuir la petjada ambiental, quines mesures han posat en marxa els diferents països del món?
Els diferents països del món, cadascú està duent polítiques, jo diria, diferenciades, però si hi ha un tret en comú és que es parla molt i s'actua poc. És a dir, a nivell global i també, malauradament, a nivell local, hi ha molts grans enunciats, però poca acció concreta en el territori. És a dir, tenim grans objectius de reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, però sempre parlem de projeccions a futur, però de mesures concretes, molt poques. És a dir, normalment aquestes mesures van molt endarrerides respecte al que hauríem de fer. És a dir, sovint parlem doncs, de les emissions relacionades doncs, amb el transport aeri, però poca gent o pocs països o poques limitacions s'han posat al transport aeri. I llavors sovint doncs, encara veiem doncs, que es parla molt d'ampliacions d'aeroports i no ens fixem doncs, que podem agafar altres tipus de transport col·lectiu, com és el tren, etc., que per viatges de mitja distància d'aquí a Europa. Jo diria que, responent a la teva pregunta, malauradament, molts enunciats i poques mesures concretes. Hauríem de prendre mesures més concretes i també en el camp de l'alimentació, en el camp del transport, i ara fa un moment que comentava aquest el cas del transport aeri. És a dir, jo crec que falten mesures concretes a nivell de polítiques dels estats i també doncs, a nivell dels governs locals que tenen, que jo crec que tenen una gran capacitat per actuar i per incidir des de la part local a la part global.
Com gestionen les ciutats la impremta ambiental dels aliments?
Jo crec que més que com gestionen, tornaria a incidir en l'apartat anterior, jo crec que els ajuntaments, les ciutats, haurien d'incidir més doncs, en alimentació local, en alimentació doncs, de quilòmetre zero, en aliments produïts a metre zero. Pensem que les ciutats són els grans importadors de recursos. En general, les ciutats no es produeixen aliments. Si mirem nosaltres, per exemple, la gran àrea urbana de Barcelona, doncs, sí que tenim els parcs agraris de l'àrea periurbana, no? Tant a Barcelona o a Prat, a Sabadell, per posar un altre exemple, però la producció d'aliments que tenim en aquesta gran àrea urbana, doncs aquí al Vallès, per exemple, és molt, 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 molt reduïda. És a dir, les ciutats són els grans importadors. Per tant, com a grans importadors, haurien de ser els grans promotors de l'agricultura urbana per tal de disminuir els impactes ambientals que la producció d'aliments que venen de milers de quilòmetres de lluny estan generant. I, en canvi, veiem només petites accions i tímides accions. És a dir, que en aquest sentit, doncs jo diria que les ciutats haurien d'apostar per la producció d'aliments de forma sostenible, de quilòmetre zero, aprofitant els recursos locals que tenen. És a dir, si dèiem abans que un gran problema o el generador d'aquests impactes ambientals doncs, era el consum de recursos com l'aigua, doncs haurien d'intentar aprofitar les aigües pluvials, perquè plou poc però encara plou, per produir els nostres aliments a les ciutats. Hauríem d'aprofitar les nostres aigües residuals per produir els nostres aliments a les ciutats, és a dir, el nitrogen, el fòsfor que porten les nostres aigües residuals per tornar-les a reintroduir en el cicle de producció dels aliments. Hauríem d'aprofitar la mateixa biomassa que segurament aquests aliments generen per reintroduir-la i tancar els cicles. I això ho hauríem de fer d'una forma local per disminuir el transport d'aquests aliments. Quan disminuïm el transport dels aliments i quan la producció és de forma local, també estem evitant el que diríem el malbaratament de productes, que una part del malbaratament alimentari es fa ja directament a la finca, en el punt de producció. Per tant, jo crec que les polítiques de les ciutats haurien d'anar a afavorir la producció dels aliments a les ciutats, no veure això com una cosa estranya, superar les polítiques del segle XIX en el qual del segle XIX i del segle XX, en el qual s'associava la producció d'alguns aliments a mals olors, a males pràctiques, i veure-ho com un enriquiment personal també, menjar aliments de qualitat, menjar aliments produïts localment. Aquí les ciutats i els governs tenen un gran camí a fer perquè a vegades, o en alguns casos, és competència seva canviar algunes normatives. És a dir, encara hi ha impediments legals per produir i vendre aliments d'agricultura urbana, perquè es considera que en moltes ciutats està prohibit produir aliments per vendre'ls i l'únic que es pot fer és l'autoconsum. Per tant, jo aquí el que més que fan diria que haurien de fer.
Des de casa, com podem contribuir al benestar global amb la nostra alimentació?
Des de casa podem fer i podem contribuir-hi de moltes formes. La primera forma, i això jo sóc el primer que m'ho haig d'aplicar, a vegades hauríem de ser més conscients de la quantitat del que mengem. És a dir, nosaltres des de casa podem menjar menys o menjar el que necessitem per satisfer les nostres necessitats. Podem també disminuir el malbaratament. Hi ha un 5% d'aliments que generalment comprem que no arriben a... Bueno, que es queden sense cuinar, que es queden sense menjar a casa. Això doncs vol dir que al llarg durant un any, per exemple, una família de 3 persones potser haurà comprat 71 quilos d'aliments que després ni tan sols posa al plat. Aquesta és una gran contribució que podem fer. Mirar de fer una compra ajustada, mirar que allò que comprem cuinar-ho i menjar-ho, intentar comprar de forma propera per tal que els aliments ens puguin durar més temps i a la vegada ser conscients que potser hi ha aliments que no ens podem permetre el luxe de menjar-los tots els dies i potser els hem de menjar en menor quantitat per poder obtenir aquests aliments s'ha hagut d'utilitzar molta energia, és a dir, i molt recursos. No és solament si tenim diners per pagar-los, uns determinats productes, sinó si tenim recursos per poder-los tenir al plat. I aquesta és la pregunta que podem fer-nos de casa. He pogut pagar el tiquet de la compra, no? Però puc pagar la producció d'aquests aliments des del punt de vista de recursos? O el fet que jo m'estigui menjant això potser està traient que d'altres persones tinguin recursos per poder menjar una altra cosa? I aquesta és la segona reflexió i contribució que podem fer des de casa.
Què és l'alimentació sostenible?
Mira, jo diria que l'alimentació sostenible és aquella que satisfà les necessitats de les persones i a la vegada, per fer-ho, ho fa amb uns aliments produïts de forma sostenible, és a dir, amb la utilització menor possible de recursos i a la vegada amb recursos locals que siguin reutilitzats o reciclats. Primer, satisfer les necessitats de les persones i després, i al mateix temps, en paral·lel, fer-ho amb recursos que potser venen d'altres fluxos que nosaltres havíem considerat com a residus. Si per tenir un determinat producte, un determinat aliment, si per tenir uns pebrots o per tenir unes escarxofes necessitem nitrogen o fòsfor, per què no treure o obtenir aquest nitrogen o fòsfor de les aigües residuals de les nostres depuradores? En lloc de portar aquests fertilitzants de milers de quilòmetres i que a la vegada s'ha necessitat molta energia per la seva síntesi o per la seva extracció, en el cas del fòsfor. Doncs els aliments sostenibles o l'alimentació sostenible és aquella que satisfà les nostres necessitats com a persones, per tant no cal fer-ne un abús i a la vegada ho fem amb uns productes que s'han produït generant el menor possible d'impactes ambientals.
I dins del grup d'aliments sostenibles, quins s'inclouen?
Jo diria, i torno a incidir, que és els aliments i la quantitat d'aquests aliments, perquè quins incloem? Doncs han de ser, o incloem bàsicament els aliments locals, hi ha també una dieta planetària, i generalment quan ens comparem el que nosaltres mengem, el que s'ha anomenat la dieta planetària, el que veiem és que fem un excedent de tot. Per tant, aliments variats, diversos, locals, a cada lloc hi ha uns aliments que s'han adaptat millor al nostre entorn, i a la vegada fer-ho amb unes quantitats raonables. Si apliquem aquests principis, jo diria que tindrem els aliments que s'inclouen dins de la nostra dieta sostenible. Si bé no n'hi ha prou amb això, sinó que haurien d'haver estat produïts de forma sostenible, és a dir, localment, en recursos locals, que això a vegades no és possible. De res serveix que ens vingui uns kiwis, uns advocats, amb una etiqueta ecològica i que han estat transportats amb un avió des de Xile. Això no és sostenible, per molta etiqueta ecològica que porti.
I quins aliments hauríem de reduir el consum o eliminar-los pel complet de les nostres rutines alimentàries?
A mi la paraula eliminar, prohibir, etc., no m'agrada. Per tant, jo he dit reduir en quantitat molts dels aliments. Segurament mengem un excés de carn. Segurament mengem un excés de peix, és a dir, tenim altres fonts de proteïnes. Per tant, jo preferiria dir anar reduint aquest tipus d'aliments, menjar-los d'una forma raonada, i hi haurà qui preferirà dir, mira, jo és que no, aquests aliments no els menjo, però menjaràs uns altres, no? És a dir, al final és el comportament de la persona que ha de ser sostenible i cadascú ha de mirar com gestionar els recursos ambientals, els recursos que tenim, d'una forma equilibrada. Per tant, hi haurà qui potser menja una mica més d'un aliment que necessita més energia per la seva producció i n'hi haurà un altre que potser està utilitzant o està gastant aquesta energia en el seu medi de transport. I per altra banda, clar, la persona que ens estigui escoltant pot dir, de què ens està parlant? Què vol dir que ara hem de comptabilitzar el que estem menjant i com ens està complicant la vida, no? Per tant, jo crec que la millor forma és reduir les nostres quantitats perquè segurament molts de nosaltres, jo primer, a vegades mengem amb excés.
Quins beneficis s'aconsegueixen amb l'alimentació sostenible?
Els beneficis és que generarem menys impactes ambientals, generarem menys emissions de gasos d'efecte hivernacle, tindrem recursos per poder continuar menjant, és a dir, per mi hi ha dos o tres línies principals de beneficis. Una, la disminució dels impactes ambientals. Dos, que està inclòs dins de l'anterior, en concret, la disminució de la generació de gasos d'efecte hivernacle, que aquest és un gran problema que tenim, perquè és que si no els efectes del canvi climàtic l'any 2050 seran ja molt dràstics per nosaltres. I tres, els beneficis que tindrà és que tindrem recursos per continuar produint aliments i poder continuar alimentar-nos, perquè és que si al ritme que anem no tenim prou recursos. És a dir, el fòsfor s'acaba. És a dir, el nitrogen necessitem molta energia per sintetitzar-lo. Els recursos que hi ha són limitats. Ho hem vist ara amb aquesta guerra Rússia-Ucraïna, no? Contra Ucraïna. Alguns productes alimentaris estan pujant el seu preu. Per què? Perquè hi ha una falta de recursos. Ucraïna, és a dir, una part dels fertilitzants més econòmics tenen l'origen en les zones que estan en guerra. Per tant, beneficis. Doncs podrem continuar vivint feliçment. Aquest és el principal benefici.
Com afecta la sobrealimentació al medi ambient?
Jo crec que si la meva recepta és reduir, doncs evidentment la sobrealimentació està afectant a consumint recursos que no tenim i, per tant, quan ens estem sobrealimentant, estem consumint uns recursos que no són nostres i estem privant a d'altres, d'altres parts del món, que no hi puguin tenir accés. Per tant, la sobrealimentació també és una causa dels dèficits alimentaris que poden haver a d'altres parts del món. Evidentment que potser una acció individual ens pot pensar, si jo ara deixo de menjar crispetes, vol dir que a l'altre costat del planeta hi haurà algú que s'alimentarà més bé. Ja, és que això és una tonteria, no? Dir així pot semblar-ho, però al moment que nosaltres aquesta sobrealimentació disminueix, sí que té un efecte global. És a dir, la suma de les accions individuals i la nostra sensibilització té un efecte global. Pensem que la sobrealimentació comporta no solament o també a part d'aquesta utilització de recursos, és que hi ha també un gran malbaratament. És a dir, abans deia, a la nostra llar un 5% dels aliments ja ni s'arriben a consumir ni arriben al plat. Però és que hi ha, com més sobrealimentació hi ha, aquest percentatge s'augmenta més. I si ara mirem la cadena, en tota la cadena de producció fins que arriba al nostre consum, hi ha entre un 30 i un 40% dels nostres aliments es malbaraten. Per tant, la sobrealimentació influeix molt amb el malbaratament dels aliments i l'accés de recursos que estem utilitzant.
Finalment, quin hauria de ser el proper pas per avançar cap a un futur amb una alimentació més sostenible?
Per mi, el proper pas per avançar cap a una alimentació més sostenible seria promoure l'agricultura, la producció d'aliments locals, a escala local. Superar totes les barreres que actualment hi ha per la producció d'aliments a escala local i conscienciar-nos que aquesta és la via, la utilització de recursos locals per produir els nostres aliments. És un canvi de paradigma i un canvi social, perquè fins ara la ciutat, per exemple, on es concentra la major part de la població mundial, s'havia vist com un lloc per lleure, per treballar, alguns tipus de treball i per satisfer algunes necessitats. Però tota aquella part de residus normalment es té amagada i els residus són recursos. Tot allò que pot fer mal olor, ens molesta. I, en canvi, el nou paradigma és com fem que dins dels mateixos llocs on estem treballant, vivint, convivint, que fem les nostres activitats de lleure, també puguem produir els nostres aliments i satisfer les nostres necessitats alimentàries. Aquest és el proper pas que hauríem de fer. Fer unes ciutats per viure-hi en el qual estiguem utilitzant els recursos que ens pot donar la mateixa ciutat i no haver de pensar que aquests recursos els hem de treure dels altres. Fem unes ciutats, un futur en el qual sigui més, cada comunitat pugui ser més autosuficient, tenint en compte que segurament sempre necessitarem energia, però afortunadament tenim una font d'energia, que és l'energia solar, que pot proveir-nos sobradament.
Doncs moltíssimes gràcies, Xavier. Ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres.